La desigualtat salarial persisteix i les darreres dades disponibles ens mostren que les dones a Catalunya guanyen, atenció, un 20,6% menys que els homes. Aquest repte es pot abordar en polítiques públiques des de la gestió empresarial i també des de la negociació col·lectiva. Avui en parlem de tot plegat amb l'Irene Galí, que és sociòloga de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres de Catalunya, on promouen la reflexió, l'estudi, la recerca i la investigació sindical. Senyora Galí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Per parlar de la bretxa salarial de gènere, comencem explicant exactament què és això, què indica aquesta bretxa salarial de gènere.
Doncs mira, m'agrada que comencis per aquesta pregunta, perquè tu ara apuntaves una xifra, no? Aquest 20,6%. Normalment el que mesurem quan es mesura la bretxa salarial de gènere és quin percentatge de menys cobren les dones respecte dels homes. Nosaltres, el que venim proposant en els darrers informes de bretxa salarial i proposem també aquest any, és fer-li una volta a aquest càlcul i calcular una cosa que és semblant, però no és exactament el mateix, que és quan haurien d'augmentar els salaris de les dones per ser com els dels homes. En aquest cas, la xifra és un 24,4. Per què fem això? Doncs perquè la diferència en euros entre salaris d'homes i de dones és la mateixa, és la que és. L'any 2022 van ser 6.220 euros, si no m'equivoco, euro a dalt, euro baix.
Sí.
Però si tu poses en referència aquesta dada en base als salaris dels homes, et dona una xifra, i si ho fas en el de les dones, et dona una altra. Nosaltres pensem que mesurar quan cobren les dones de menys és una perspectiva, és lògica i té tot el sentit del món, però nosaltres volem saber quin és l'objectiu. Què volem? Nosaltres volem que els salaris s'igualin, però que s'igualin cap a dalt. Volem que pugin els salaris de les dones. I els salaris de les dones han de pujar un 24,4%.
Déu-n'hi-do. Imagino que la pujada del salari mínim interprofessional ha contribuït a fer descendre aquesta bretxa. Què n'opines, Irene?
Sí, és un tema molt interessant i crec que s'ha de posar de relleu. Què passa amb el salari mínim? Com tots sabem, és una mesura universal. No afecta només a les dones, afecta a tots els treballadors que estan en aquest rang baix salarial. Què passa? Que com que hi ha més dones que estan en aquesta part de baix, en aquesta base de l'estructura salarial, hi ha més dones que es veuen beneficiades de l'augment del salari mínim interprofessional i, per tant, fa pujar la mitjana salarial de les dones i té l'efecte de reduir la bretxa. Això ho vam veure molt clar amb la gran pujada del salari mínim que va haver l'any 2019, que va ser de més del 20%, i aquí va haver-hi una reducció important de la bretxa, sobretot en aquests segments que dèiem, no? En el segment, en la base de l'estructura salarial, aquí es va reduir moltíssim la bretxa. En els anys posteriors, sí que detectem que la bretxa s'ha continuat reduint, però potser hi ha hagut un alentiment d'aquesta reducció, i per això nosaltres apostem fermament per continuar amb la pujada del salari mínim, perquè la seva eficàcia per, entre d'altres coses, reduir la bretxa salarial de gènere està més que comprovada.
Irene, es constata també que la bretxa varia en funció del sector?
Sí. La bretxa varia en funció del sector. Hi ha sectors amb menys i amb més bretxa. De fet, crec que l'únic sector on no hi ha bretxa salarial és la construcció, però el mateix Institut Nacional d'Estadística ja apunta que és per la composició pròpia dels treballadors de la construcció. Les persones que van entrar a la mostra, les dones, tenien una qualificació molt per sobre de la qualificació en general que tenien els homes. I després una altra cosa que apuntem és que una cosa és la bretxa salarial de gènere i una altra cosa és la diferència en euros que existeix entre homes i dones. Què passa? Que com més alts són els salaris, pot haver una bretxa més gran econòmicament parlant que es tradueixi després en un percentatge més baix. Per tant, és una cosa que també en l'informe d'aquest any hem volgut cridar l'atenció.
Imagino, Irene, que l'abordatge passa necessàriament per molts fronts, com una aposta ferma de política pública, una gestió empresarial decidida i també un esforç de la negociació col·lectiva per incorporar la perspectiva de gènere.
Sí. El que diem sempre és que la bretxa salarial de gènere, com tot fenomen social, és un fenomen complex i acabar o terminar amb la bretxa de gènere no es pot fer des d'un únic àmbit. Uh-huh. És com una recepta que té molts ingredients.
Efectivament.
Em deien, doncs s'han de pujar només els salaris de les dones. No, aquesta és només una part. Potser la cosa també va de que homes i dones es reparteixin de manera més igualitària entre els diferents sectors i entre les diferents ocupacions. Són moltes les perspectives que s'han d'abordar, però sí que les que tu comentaves són essencials.
Vosaltres dieu, com a tenir una definició, com a treball d'igual valor.
Sí, una cosa és que per treball d'igual valor s'ha de cobrar el mateix, i aquí hi ha un tema molt important que veiem en l'informe, que és que efectivament en el salari base d'homes i dones les diferències no són tan grans, aquí la bretxa salarial no és tan gran. Mm. En cap conveni, en cap contracte posarà que els homes han de cobrar més que les dones, però que no estigui escrit no vol dir que no existeixi. Mm. I això passa moltes vegades per via complements salarials. De fet, una de les dades que criden l'atenció d'aquesta anàlisi és que gairebé un 50% de la bretxa salarial de gènere a Catalunya s'explica via complements salarials, que són més difícils de controlar, tenen un component més discrecional, i és moltes vegades el que està fent que aquesta bretxa salarial augmenti.
Entenc perfectament. Hi ha por a denunciar això?
És que és difícil, perquè moltes vegades aquests complements obeeixen a dinàmiques i a rols de gènere que estan molt arrelats a la nostra societat i de vegades no els sabem ni veure. Perquè associem, per exemple, en parlàvem a la roda de premsa amb la secretària de la dona, tot el tema de complements de penositat, de disponibilitat, estan fets d'una manera que sempre acaben beneficiant els homes. I després hi ha un altre tema, que tot el que són hores extra, disponibilitats de caps de setmana, moltes vegades les dones no opten tant a cobrar aquests complements precisament perquè existeix encara un repartiment desigual del treball de cures que fa que les dones no entrin en joc en aquest tipus de complements.
Encara queda moltíssim a fer i estem parlant de, ho dèiem abans, un 20,6% menys guanyen les dones que els homes. Estem parlant, escolta'm, encara que es guanyi poc o un sou irrisori, un 20,6%, d'un-hi-do, eh?
Home, doncs ara mateix això significa 6.000 euros. És una de... Amb 6.000 euros anuals es poden fer moltes coses.
I tant que sí. Doncs, escolta'm, t'agraeixo molt, Irene Galí, sociòloga de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, que promou aquesta reflexió, l'estudi, la recerca i la investigació sindicals. Enhorabona per aquests estudis i gràcies per obrir-nos els ulls i no deixar que ens continuïm prenent el pèl. No és qüestió de ser home o dona, és qüestió de ser treballador.
Exacte.
I guanyar el que mereixes. No, no ha d'haver-hi aquesta bretxa salarial de gènere. T'agraeixo molt, Irene, que hagi estat amb
gràcies.
Nosaltres. Gràcies i bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Per donar-nos la paraula. Bona tarda. Adéu.